A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dijous a La Tertúlia. Avui per animar-la tinc dos tertulians. Josep Maria Camp, benvingut.
Ben trobats, moltes gràcies per convidar-me.
Bon dia, bon any.
I bon dia, bon any, sí que no ens havíem vist encara.
Correcte, correcte. Per fer-nos companyia avui a l'estudi, Eduard López Mirmi, benvingut i bon any.
Moltes gràcies i per convidar-me.
Un plaer tenir-vos aquí. Cert que, com ho he dit altres dies, no? Diuen que els francesos fins al 31 de gener es pot dir bon any, o sigui que...
Sí, tant.
Catalans, Andorra i països catalans...
Sí, sí, i si no has vist ningú fins al febrer, doncs també, és igual.
Això em recorda l'acudit de l'Eugenio, que deia també us desitjo bones Pasques i bon Nadal, perquè després el que direm ja ens veurem més, no?
Sí.
Bé, no serà així, nosaltres ens veurem abans. Bé, tinc bastantes coses d'actualitat per proposar-vos en comentaris. La que sobta molt és aquest assalt per sicaris a la Cortinada, doncs res, la nit passada per un deute de drogues, dius, Déu-n'hi-do, dius... A mi m'ha sobtat molt.
Ah, un deute de drogues, ja se sap el tema, no?
Sí, però aparentment és un tema d'afers de superferents, no?
Escolta, com deia la meva àvia, que et malan de mal acabe, pues és això, no? Llavors, amb aquestes coses, cuidado.
Sí, a veure, no estem acostumats a veure aquestes coses en pel·lícules. O sigui, ja tenim experiència, però en pel·lícula. I ara pues, sembla que, bueno, que la realitat a Andorra pues, s'està tornant dura, no? Però bueno, hem de conservar aquesta seguretat que tenim, aquesta que és una és molt fàcil de perdre-la, molt fàcil, però hem de continuar lluitant per aquesta seguretat, perquè és un capital que no tenen al nord i al sud, no ho tenen, i això s'ha de continuar amargant. Quan veus aquestes coses, bueno, són temes de narcotràfic, semblaria ser, són professionals sicaris...
Bueno, és un cas... de totes maneres, és un cas aïllat, no?
Sí, esperem,
però,
esperem.
Mira, això pot comportar que, estirant el fil, pues, vagi sortint a la millor tota la trama que no estava contemplant, no?
Segons sembla, també hi havia una denúncia, no de la Cortinada, sinó d'Encamp, dies abans, que també hi ha hagut una extorsió d'aquest tipus, i... segons el periodista que he llegit, lliguen els dos persones que han acusat, de la d'Encamp i la de Cortinada, les lliguen. Bueno, és un tema que, bueno, la policia, pues, bueno, esperem que entregui l'entrellat.
Sí, el que sobta, dius, fa pocs dies hi havia un resultat, som el segon país més segur del món, evidentment tot pot passar en qualsevol lloc. L'inconvenient en si és que després, independentment de la nacionalitat de les persones, pot estigmatitzar un cert col·lectiu forçament respecte a la ciutadania i a la resta, no? Dius, ui, tal nacionalitat o tal col·lectiu, al tanto que aviam què passa, no?
Bueno, jo crec que amb el tema de la delinqüència no hi ha nacionalitats. Vull dir, el que és delinqüent és un delinqüent, no? I punt. I n'hi ha d'andorrans, n'hi ha de sud-americans, n'hi ha... Ara els uns estan més avessats que d'altres, no? A ser delinqüents, no? Tenen, tenen una manera de fer o d'escola ja de la vida i de la joventut que ja els porta cap aquí, no? Bueno, aquí no és el cas, no estem acostumats, però en qualsevol cas és un cas aïllat. L'important és intervenir amb rapidesa i poder, pues, bueno, pues parar tot això. I compte, perquè quan es juga en foc, doncs et pots cremar.
Del que dius, Josep Maria, cert que hi ha hagut l'història dels rellotges, que era una persona d'origen francès, hi ha hagut també l'història de vehicles, també que era una persona que
sí,
d'origen gala.
També francès.
Hi ha hagut doncs, furs en comerços també, doncs, que són persones dels expaïsos de l'est. O sigui, el que dius tu, no? La delinqüència no té nacionalitat, però és cert que a vegades hi ha un focus una miqueta més elevat en certes accions delictives, sí, per certes nacionalitats.
No, i el tema és que el que sembla provat no és que aquesta gent que venen a delinquir expressament en èpoques puntuals, o potser en aquest cas els sicaris aquests, no? O sigui, que no són d'aquí, no? No són residents d'aquí, no? Venen de fora. Clar, bueno... Vull dir, s'ha de controlar, però bueno, jo penso que una flor no fa l'estiu, no? I crec que ho podem deixar en un cas aïllat i podem estar contents, però bueno, que s'ha d'estar vigilant i sobretot actuar amb celeritat i amb contundència, que penso que això la policia ho fa, eh?
Això em recorda, Eduard, l'afer dels que varen robar telèfons, que es van, diguem, estampar pujant cap al port de Cabús i que les van recuperar els Mossos cap a Lins o per allà.
Independentment d'aquesta delinqüència internacional, és molt perillós i fins i tot injust de lligar immigració amb delinqüència, cosa que hi ha una tendència a fer-ho, i és perillós i injust pel meu punt de vista. Una altra cosa és la immigració il·legal, que pot crear un cert tipus de caldo de cultiu d'intel·ligència, de delinqüència, perdó. I això, bueno, s'ha de vigilar molt. Però clar, estem parlant en aquests casos, com dius tu, Josep Maria, temes aïllats, temes de, bueno, semblaria que és gran narcotràfic. L'altre dia, pues, van detenir un marsellès al pas de la casa que no viu a Marsella, però és marsellès d'origen, de 35 anys, i l'ha llegit, que viu per aquí a prop de Perpinyà, i va pagar a la benzina al pas de la casa amb diners falsos, no? I aquesta persona és la persona que està antecedents, 35 anys, de robatori amb armada, no? I l'han trobat al pas de la casa. Tot això, a vegades se'ns colen, clar, és molt difícil de mirar persona per persona, etcètera,
no, no etcètera. No pots.
És molt difícil.
No es pot.
Però al tanto, perquè, no sé, no hauríem de ser, no hauríem de ser imants per tenir aquest tipus de...
No,
hauríem
no,
d'intentar no. De no caure. Segon país més segur del món, jo crec que sí. El primer deu ser Emirats Àrabs Units, em sembla que ja, bueno, ja si robes, tu deixes un mòbil amb un establiment i aquell mòbil no el toca ningú, perquè si el toca algú es queda sense mà. És que és així, no? Tot això, hem de conservar aquest capital de seguretat que tenim.
Vosaltres us en recordeu, això fa anys, els anys 75, 80, jo què sé. Escolta, els atracaments que hi havia per part de bandes armades a Andorra, n'hi ha hagut 3 o 4, Bancarrets, Crèdit Andorrà,
Banc Internacional,
Crèdit Andorrà dos vegades, Banc Internacional, exacte, vull dir, amb banc o Banc Agrícola,
sí, sí.
A Massana, ojo, i bandes armades, bueno, bandes terroristes, vull dir que això jo crec que no altera, la seguretat, diguem-ne, a nivell general, però sí que hem viscut episodis, home, complicats, eh?
El que sí que hi ha molt, aprofitant l'aglomeració de Vivant i de l'espectralització els caps de setmana, és el tema de carteristes. Això ja són especialistes, és una delinqüència molt especialitzada, són mags que com estiguin a menys d'un metro de tu, és perillós, no? Són descuidats, o sigui, roben el descuido, no? I tot això, n'hi ha molts que pugen. Perquè, clar, aquesta gent busquen massificacions, llocs on no els coneixen, perquè, clar, m'imagino que si algú puja de Barcelona, tal com està les lleis a Espanya, pues generalment si detens un carterista d'aquests segur que té 50 detencions o 100 detencions,
sí,
no?
Sí.
Perquè hi intenten de robar menys de 300 euros o 400, que es coneix més el Codi Penal que el Consell General del Poder Judicial, no? Llavors, aquesta gent pues venen a Andorra i n'hi ha molts i passa bastant els caps de setmana, això.
Ara, del que dius i per la baixa freqüència i el que deia el Josep Maria, potser sí que als anys 70 i 80 el cos de policia i els mitjans que tenim no són els d'avui dia, també la part, diguem, també de càstig que hi ha, jo estic més que convençut que en les bandes delinqüents saben que aquí a Andorra, doncs, tolerància zero, i el que la fa, doncs, li caurà un molt bon paquet,
sí,
i
sí,
se n'enteraré, sí. Se'n recordar.
Sí, sí. I això s'ha de conservar.
I
això s'ha de conservar.
Sí, sí, a veure...
El tema del Codi Penal en aquest cas, o sigui, gent que ven a delinquir, jo penso que, a més, hauria d'haver, o sigui, encara un càstig superior, perquè venen expressament, això està premeditat, és, no és un cas de necessitat, com pots trobar algú d'aquí, la millor que diu, hòstia, pues mira, tu em fa falta 300 euros, es vaia, no ho sé, a robar, o vaia amb una benzinera, amb un, que també ha passat, no? Però vull dir, jo crec que això és un atenuant, o sigui, una cosa és ser resident aquí, que ja saben el que s'exposin és un cas puntual o de necessitat, i una altra cosa són els que venen expressament a delinquir, que això és premeditació.
Sí, sí.
Així. Bueno, que duri molt la nostra seguretat i que aquestes bandes, doncs, hi ha, si, lo que hi ha, i que no tinguin gaires ganes, perquè ja sabran de lo que és la justícia aquí al país. No? Mm. Bé, parlant de justícia, un cas que hi ha hagut insults en el cos policials entre dos integrants del cos, estan suspens que hi hagi acomiadament, sanció, delicte, tot està una miqueta, doncs, així en l'aire. Sorprèn, diguem, que en un cos així que hi hagi dues persones doncs, que hi tinguin aquestes paraules entre ells i que provoqui aquesta situació.
Sí, sí. Sorprèn, i a més és intolerable. És intolerable un cos que té que preservar la seguretat. És com la dona del César, no? Que té que ser honrada i, a més, semblar-ho, no? És un cas, em sembla que és de l'any 23 o 24,
Sí, sí, ja fa anys, fa anys.
I, bueno, sí. entre tots els col·lectius, totes les organitzacions, i la policia no se'n pot escapar, on hi ha molta gent, on hi ha moltes individualitats, on hi ha, pues, friccions...
Rivalitats...
Pues poden haver-hi problemes d'aquest tipus. Sí. Però, home, cossos com la policia, per exemple, han de ser exemplars, i a més que el ciutadà vegi que ho són d'exemplars, com parlava de la mujer del César, no?
Sí, Dau. Sí, sí, sí.
Penso que és així, doncs això té que ser, és bastant intolerable dintre del cos que hi hagi aquestes accions que s'haurien de matar, entre cometes, de dins del mateix cos, i ràpidament.
Del que dieu és cert que, a més, com altres cossos, diguem, de funció pública i de servei, estic parlant, per exemple, doncs, bombers, SUM i altres coses, dius, clar, són coses que estan a la part de les persones qui són integrants, una confiança al company amb qui estàs, que un dia tocarà estar amb ell, tens que tenir tanta confiança l'un amb l'altre, i aquests individualismes, que evidentment som tots persones i diferències que pots tenir, però arriba un moment que tens que col·laborar sí o sí, perquè no saps la situació que et pots trobar. És ambigu,
Ja ho hem vist en pel·lícules, això, no? Que un company puteja l'altre i de vegades, mira, s'escapa una bala intentant pillar el delinqüent i resulta que pela el company, no? Vull dir que, bueno, mira, sempre hi ha de tant en quant pues, alguna patata que es podreix, no? El que passa que la patata que es comença a podrir s'ha de treure ràpid per no podrir les demés.
Sí, això, bé, veurem com queda el cas, i esperem que, doncs, no porti a altres vegades, doncs, a comentar-ho per successos així, no? Bé, estàvem parlant abans d'entrar a l'estudi, doncs, que hi ha previsió de nevades per al cap de setmana. Bé, el senyor Alcobé ha dit que demanava la prohibició d'accés o, en tot cas, major control dels busos forans que venen aquí al país, que no venen equipaments, perquè déu-n'hi-do la que es va muntar abans d'ahir.
Bueno, jo crec que hi ha d'haver control sobre les carreteres i després uns panells informatius que informin realment bé. Jo vaig estar parlant amb un xòfer, que mira, vam coincidir, prenent un cafè, i jo, perquè no sé què, que no sé quantos, que no... O sea, que no se podia subir, que havia no sé què... Dic, no, perdona. Dic, si tu portes cadenes, tu puges. I és més, els autobusos d'aquí, mira com passaven, i camions i tot. O sigui, el que passa és que aquesta gent, és veritat que els xofers de fora, molts no estan acostumats a conduir amb neu, perquè realment la carretera tampoc és que estigués tan malament. Almenys a les imatges de la televisió no es veia tan malament. Vull dir, bueno, a Pal i Arinsal, per exemple, pues tampoc. I en canvi també hi va haver-hi, bueno, inclús hi va haver-hi algun accident, no? Jo crec que és una manca, diguem-ne, d'habilitat dels xòfers, tant d'autocars, que en aquests moments n'hi ha molts, pel tema de l'esquí escolar, com dels vehicles, no? Ara, informar bé, i en casos així, posant espatulles, per exemple, al centre del poble, al centre, a l'entrada del poble, dels pobles, o en zones de, que hi hagi espai per encadenar, pues sí, jo crec que els autobusos aquests bueno, han de portar cadenes i han de portar equipaments, i quan veuen que hi ha neu a la carretera, pues per seguretat del propi usuari, pues, lo, pues, pues ho han de posar. No esperar que s'aturi el vehicle o que s'entrevessi o que tinguin un accident, que aquest és el problema.
Sí, del que dius, a més, si agafem el trajecte, diguem, d'Andorra la Vella fins a, per dir alguna cosa, Soldeu, cerca el major lloc on tens més pendent és la part de Racons, per dir-ho així. Un cop has franquejat això, per dir-ho així, ja hi ha pendents, però és més suau. Sí, però clar, sí. També vas més alt i hi ha més neu. Clar. I segons la destresa que tens, doncs pot ser anar pitjor.
A veure, és que no pots portar les cadenes des de la Seu d'Urgell, per dir alguna cosa, fins al pas de la casa, fins a Soldeu. Les has de posar quan hi ha neu, perquè si no les fas malbé. Fas malbé la carretera i fas malbé les cadenes. Dues coses. Doncs s'ha de posar als llocs on la neu comença a agafar i que pot ser perillós. I aleshores allí és on s'han d'establir uns controls. Que això jo entenc que ja hauria d'estar, vamos, o sigui, de manual. O sigui, hi ha d'haver uns protocols que, home, als llocs aquests hi ha d'haver un control preventiu abans de que arribi el problema.
A veure, hi ha normatives, i les normatives s'han de complir. N'hi ha una molt clara, claríssima, que a partir del 1 de novembre tot vehicle que circula per Andorra ha de portar cadenes al maleter. Aquesta normativa hi és, i això és obligatori. Llavors, potser els autobusos que venen de baix o conductors que venen, que no tenen la seva perícia de conduir amb la neu, perquè clar, tu pots crear un accident, però a més pots crear un bloqueig, o sigui, no estàs socialitzant quan estàs a la neu i se't creu el camión o tens el cotxe que està al mig i no deixa passar, no? Però aquesta normativa del 1 de novembre és obligatori, potser sí que el senyor Cobé té raó, i a les fronteres potser s'hauria de posar aquesta nota important,
informació,
que està sotmès a sanció en cas de que no ho portis. És així, 1 de novembre, i no, em sembla que les fereus a l'abril, em sembla que és...
15 de maig.
15 de maig.
1 de novembre, 15 de maig.
Bueno, més o menys igual que la calefacció a les cases,
per,
no?
Per
més
si de, menys, no? Per si de cas.
O sigui, bueno, és que és així.
Depèn de les cases, eh?
Ja, bueno... Això és un tema claríssim, vull dir que no té volta de full, és una normativa que no estan fetes per fer la guitza, les normatives, en principi, potser encara que n'hi ha que s'ho pensin, no? Però les normes que estan votades, que estan acceptades, reglamentàries, s'han de respectar, perquè estem en una societat que s'ha de fer, i ja dic, per no tenir un accident, per protegir-te tu, per protegir el tercer, i també per socialitzar, per no crear un embús a les carreteres, i després també circular quan hi ha problemes de neu en cas de necessitat, però això ja cadascú ja ho veu, el que ha de fer, que també n'hi ha que són molt llestos, que són molt intel·ligents, perquè nosaltres, jo sé conduir per les carreteres, i pots crear també problemes, no? Perquè sí, aquests problemes es creen amb cadena. Hi ha un autogar entravessat, i després, bueno, pues res, va sumant, i allò es crea un embús, i ja està liada, no?
Clar, puja una altra darrere, vol adelantar, i arriba, com que ha afluixat, després ja no pot, ja no pot tornar a reprendre, i ja són dos.
Pues també hi ha...
Dos allà al mig, i vinga, i així.
També hi ha el tema d'una mica de disciplina de les persones, que, bueno, si no cadenes, com a mínim, pneumàtics de neu, no? Hi ha moltíssima gent que quan arriba aquesta temporada, pues, s'equipen amb pneumàtics de neu. Clar, sí, has de gastar diners...
El que ve de fora, això sí, és més complicat.
No, quan tu compres un vehicle, allà que es pensa que compren el vehicle, ja està, no. Hi ha aparcament, que cada vegada seran més cars i més, diguéssim, buscats, els aparcaments. Sí, és un tema important. Les multes, el seguro... hi ha tota una sèrie d'annexes al cotxe que fa que quan tu compres un cotxe, mantenir un cotxe no és moco de pavo.
No, i segons quin, menys.
Ara, del que dius tu, Eduard, també potser no diríem la societat moderna, no? Però la part còmoda que s'ha tornat, diguem, la ciutadania, tant, diguem, dintre del país, que sabem les regles i la gran majoria de la gent les respecta i les aplica, el forà ve jo, com no és el meu país, no tinc que estar enterat de les seves obligacions, vaig a la muntanya i ja veurem el que passa, no? O vaig a esquiar i veurem el que passa. Cosa que als anys 80, la persona que venia a Andorra venia amb equipaments, una caixa de cadenes dintre el cotxe, perquè sabia que podia, doncs, nevar sí o sí.
Malauradament, la comoditat i la seguretat van en sentit contrari gairebé sempre. Gairebé sempre. Lo que és còmodo no és segur, i el que és segur no és còmode, generalment, no? Però, home, si tu te'n vas a un altre país, has de complir les lleis i els reglaments de l'altre país. Sembla bastant evident, això, no? Bueno, a part temes de balisa, que hi ha moltes crítiques, que em diuen que és millor el triangle, perquè quan surts d'una curva el veus abans el triangle que la balisa. O sigui, aquí hi ha debat, no?, amb això, amb les coses noves. Però normalment tu te'n vas a un altre país i has de complir les normes. Si te'n vas a Anglaterra, que continuaràs conduint per la dreta, o què faràs?
M'has llegit el pensament.
I cuidado les rotondes d'Anglaterra, perquè el
cap...
Has de complir tu, a puesto un vas, has de complir les normes d'allà. És que és d'una evidència elemental, no?
Sí, bueno, aviam aquests turistes, excursionistes que venen aquest cap de setmana, segons la previsió de nevada, doncs, si alguns ens escolteu o teniu família que pensa venir, doncs feu un recordatori que millor que portin equipaments per si escau. Bé, nosaltres anirem a publicitat i tornem a trobar, doncs, el Joan Maria Camp i l'Eduard López Mirmi amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum? Tens un altre bízum? I un altre, i un altre? No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre bízum, i un altre, i un altre.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Joan Maria Camp i l'Eduard López Mirmi. Bé, parlàvem de neu, parlàvem de proximitat. Bé, proximitat, aparentment l'Hospitalet, doncs, té ganes de tenir una caserna de gendarmeria, hi ha una previsió d'uns 3 milions d'euros de l'edifici, per tenir, doncs, més seguretat, i dedueixo també, doncs, lluitar contra el contraband i totes les bandes que hi ha que fan contraband de tabac amb el pas de la casa. Bé, d'aquí que es faci que hi hagin aquests gendarmes mòbils, també n'hi ha per rato, o sigui que ja veurem quan serà eficient, això.
Potser ja hauran deixat de fumar la gent.
A veure, un estat no es pot bastir amb la il·legalitat. I és per això que Andorra, doncs, és un país que ha culpabilitzat o ha penalitzat el contraband a dins del territori. Hi ha una corona dintre del territori d'Andorra que no es pot tenir certes quantitats de tabac, etc, etc. I és el que dic, no es pot muntar un estat i fer viure un estat amb un tema de lloguer. Després, a més, bueno, les diferències de preus tenen el que tenen. Tenen, pues, abans parlava d'un imant, tenim un imant fiscal que venen gent per pagar menys impostos arreu, i tot això està mal vist, pels països de l'entorn, per la Unió Europea i tal. De totes maneres, harmonitzar impostos i és complicat, però, claro, lluitar contra un que es porta malament o que ven... O sigui, que és un actiu per crear el contraband, pues és normal que estem mal vistos, no? França fa la seva feina, però, bueno, aquí hi ha unes màfies internacionals que, bueno, que venen de bastant més lluny i tenen una pobra gent que fan de camells, camells de tabaco o de lo que sigui, i pot ser d'altres coses, pot ser de droga també, no? I tot això, pues, és un tema bastant complicat. Ara, Andorra està al punt de mira, perquè Andorra, quan diuen Andorra, fa això. Bueno, jo no ho faig, però està passant. I llavors, pues, bueno, estan bastant farts les autoritats espanyoles i franceses, estan bastant farts amb aquesta. En una època ens van enviar els GARs, la Guàrdia Civil de Rural, per la part espanyola. Vull dir, hem de vigilar de no trepitjar la cua del tigre, perquè el tigre, si es desperta el tigre, tindrem problemes. I a vegades estem trepitjant la cua del tigre, i el tigre, bueno, vale, fins que s'enfadi el tigre. Parlo d'Espanya i parlo de França.
Del que dius del tigre, depèn si et grunyeix i et fot un cop de pota amb una urpada, encara em pot sortir mal parat, ara si et mossega, malament.
Però bueno, si tu continues trepitjant la cua del tigre, per molt bon jan que sigui aquest tigre, arribarà un moment que s'emprenyarà el tigre. I és el que està passant. És que és una mica... Bueno, no,
però Goita, hi ha un problema, perquè o sigui, el contraband que passa pel pas de la casa és o sigui, és tan pràcticament no compta. O sigui, el que passa és que en fan molta publicitat, però no compta a nivell de França, perquè els en passa més per Espanya, legalment, doncs que nosaltres, per exemple, o sigui, el preu del tabaco d'Espanya amb Andorra no hi ha tanta diferència. El problema el tenen a França, que és el doble d'Espanya.
No hi ha harmonització fiscal.
No hi ha harmonització ni serà, però la Unió Europea tampoc. Perquè països, per exemple, de la Unió Europea, que tenen un sistema impositiu, diguem-ne, favorable, més favorable que el país del costat, per exemple, o sigui, els francesos van a Bèlgica mateix.
Sí, però quan tu veus, jo he vist, per exemple, un reportatge a la televisió francesa en el qual la policia, els duaners, anar a fer una requisició, una inspecció amb un bureau de tabac de París i trobar tabac que ve d'Andorra. I això és trepitjar la pell del tigre.
No, però ara no,
Per molt poquet que sigui. No, n'hi ha, sí que n'hi ha, perquè arriba, es difumina i arriba. I després també hi ha els bureaus de tabac a 100 quilòmetres d'Andorra,
sí,
pues, tenen que vendre pipes, vull dir, no podem vendre tabac, hi ha aquesta agressió econòmica, no?
Però has vist que, per exemple, la gent van a comprar, compren legalment, van a comprar els 3 cartons o no sé quan és, o 5 cartons que poden comprar.
Bueno, aquests sí, però...
Aquests són els que passen per la muntanya, justament, però tot això ho van guardant, i com que són molts, 5, al final fan un fardo de 100 paquets, no?
Jo penso que això no pot acabar bé, és que no pot acabar bé, perquè ja dic, o sigui, tu no pots competir amb un tigre.
No, però, a veure, però les xarxes aquestes criminals les tenen allà,
Sí.
No són d'aquí, les tenen allà.
Però el producte ve d'aquí.
Sí, bueno, però clar, però fixa't tu tot el que s'ha fet a nivell legislatiu,
És que el tabac és un producte que alimenta l'estat andorrà, el pagès, el fabricant, l'importador... O sigui, és un producte que va molt bé, a més, fins a fa poc el percentatge del tabac del pressupost general de l'Estat era guapo, important. I, clar, si contenta el taxador, que és el govern, el pagès, l'exportador, el fabricant, home, és un producte llaminer. Ara, això té les hores comptades.
Sí, és que i fixa't que ha baixat els ingressos per tabac. Ha baixat per què? Perquè la gent cada vegada fuma menys, també.
Sí.
Bé, del que dieu és cert que, clar, agafant el cas del pas a la casa, tens el riu Querol, que tal com surt allà és un rierol, una passarel·la, l'altre cantó estàs en territori francès. O sigui que et dius, bé, quan veus, i hi ha hagut imatges en xarxes socials i en mitjans de comunicació, d'equips persones de l'altre cantó fent grupeta, entre cometes, amb les bossetes i tal, dius, caram, si estan al vist i a la cara de tothom, dius, la gendarmeria què fa, no?, per dir-ho així, dius, què esperen, que siguin els policies andorrans que els vagin a buscar quan estan en territori francès?
Sí, perquè, bueno, home, els únics que enganxen són aquí.
Sí.
Bueno, hi ha acords, bueno, hi ha acords en, que, en el qual pues, per la policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil han vingut aquí a Andorra per comissions rogatòries internacionals o per col·laboracions específiques, i aquests acords, però l'Interpol ja és un acord, no? I tot això, home, és en bé de la seguretat una mica tot, no? Perquè déu-n'hi-do a travessar la muntanya amb les condicions que hi ha, déu-n'hi-do, eh?
Jo crec que no és tan fàcil, de totes maneres, perquè fixa't tu que es va arribar a un acord amb l'estat francès a nivell de fer vigilància, patrullatges amb la gendarmeria, la policia d'Andorra, i inclús s'hi va ficar la Guàrdia Civil, també. O sigui, eren els tres cossos, però bàsicament gendarmeria i duanes franceses, evidentment, amb policia i duanes andorranes. I, escolta, vull dir, clar, quan hi ha aquests controls no hi són, però no poden estar les 24 hores un equip de 30 tios allà.
No, clar, hi ha un cost, hi ha un cost clar,
de... O sigui, s'hauria de buscar l'origen, a on s'hospeden aquesta gent, quan arriben al territori francès, quins són els canals de transport de tota aquesta mercaderia.
Sí, mira,
cap a on va?
Amb les drogues, pues va arribar en un moment donat que buscaven el blanquejador. O sigui, per més de buscar l'origen, buscaven el blanquejador. I si no hi ha demanda, pues no hi ha producció. I és buscar una mica per on poden fer més mal les autoritats, no? I, bueno, ara, ja dic, jo em sap greu, però vull dir, Andorra estem a l'ull de l'huracà amb aquest tema, i és així. O sigui, Andorra, no es porta bé, Andorra, però qui no es porta bé? Hi ha gent pues, que estan fent l'agost amb les ventes de tabac i tal, i no cal dir noms, vull dir, tothom pot més o menys conèixer. I després hi ha majoristes, o mini majoristes, que obren a les 4 del matí o a les 5 del matí el pas de la casa.
No, ara ja no, no
bueno,
poden,
Però fins ara era així, I a la porta principal, la porta no sé què, i bueno, és que el pas de la casa és un món una mica especial,
Pas sí, de la casa. Sí, sí, sí.
Tinc un company que m'ha enviat un missatge ara i li agraeixo, Ferran, si ens escoltes, doncs una abraçada. Bé, aquest dijous hi ha hagut un altre accident de tren a la localitat de prop de Cartagena que ha topat contra una grua. Dius caram, dius els ferrocarrils, dius estan en un cicle que...
Si no és un dia, la setmana negra,
si no,
perquè
un dia, és l'altre.
En 3 dies hi ha hagut 3 accidents de tren, no? 3 descarrilaments.
Sí, a veure...
I avui el quart.
Sí, sí, sí.
A més, Espanya és un exportador de material ferroviari, o sigui, de trens i etc, arreu del món. I a veure, entre Renfe, Adif, hi ha una mica de lluita també, que tant Renfe i Adif són propietat de l'Estat, Són propietat de l'Estat, però hi ha un problema de manteniment que val molts diners mantenir una xarxa, val molts diners, moltíssims. I, bueno, segons sembla que d'Aldamu, de Córdoba, ja s'havia encaixat que a certa velocitat hi havia molta vibració, i, clar, i costa d'entrar dintre de la reparació o de veure què ha passat i tal, fins que passe. I ara, pues, bueno, ara pues, han reduït la velocitat, perquè, clar, no ho sé, aquests trens japonesos a 500 km per hora, no ho sé, com va això? Això... les vies ja són penjades, ja és diferent, perquè, al tanto, les vies dels trens tenen una agressió, com a mínim climàtica, important, molt important, i són moltíssims quilòmetres. Aquest de Gelida va ser un muret que va caure, no?
Sí,
va caure i el maquinista es va trobar amb l'impacte de seguida, no? I ara li miren a aquest muret, ara estan buscant responsabilitats, a veure si és culpa de l'A7, si el muret era pel tren o per l'A7, i estan mirant a veure qui té la culpa, no? Per buscar responsabilitats i per qui ho té que arreglar, i etcètera, etcètera. No, a veure, és
no,
que...
També sentiu a nivell de seguretats, de vegades els que tenen la responsabilitat passen una mica, no? Perquè hi ha dispositius que en cas de que hi hagi algun element extern a la via, dona l'avís i aleshores tot això ho pots prevenir. En canvi, pues es veu que això, pues no, no, aquests trens no, no, no ho porten, no? O no el portava aquest, no ho sé. Bueno, ara, són coses, i després és que, escolta, a Còrdoba, aquell tram sembla ser que el van fer nou, 700 milions d'euros,
sí,
per refer-lo, i en canvi, o sigui, en poc temps s'ha deteriorat, sembla ser, perquè, a veure, les rodes d'un tren o no sé què, no sé quantos, home, diu, no, és que clar, és que abans passava, jo què sé, 30 trens i ara en passa 300, home.
Sí. Ara, del que dieu, i per reprendre les teves paraules, Eduard, has comparat Japó, sense voler especular, però el japonès i les seves exigències de fer les coses i la meticulositat que tenen és molt diferent del llatí, per dir-ho així. Ara, suposem que, i ho poso en plan suposició, que aquesta via, com deies tu, Josep Maria, s'ha refet de nova per estalviar èquids, s'hagi fet una realització d'obra diferent dels criteris que es vol per estalviar i embutxacar-se més calés i tal, dius, Déu-n'hi-do el que pot comportar, jo, com
tot, conseqüències. Tot això jo crec que és objecte d'investigació, perquè si no...
Jo.
Clar, què passa? El que s'ha de mirar, el que ha passat, ha passat, però s'ha de mirar que no es torni a repetir. I el per què ha passat? Tot això s'ha de saber.
Jo, independentment de que sigui un país llatí, i els japonesos potser són més racionals, jo aquestes coses, jo he vist alemans molt, molt llatins, també. O sigui, avui en dia, a veure, jo entenc que els enginyers que tracten aquest tema, home, són molt estrictes. Entenc que són estrictes, hi ha uns reglaments, hi ha unes normes, el que passa que... Jo, a veure, és trist perquè, home, el tren és un dels modes de transport més segurs que hi ha. És de més segurs que
hi ha. Home, el risc zero no existeix, per això.
I evidentment, no evidentment, amb res. Però és veritat que és una setmana negra, hi ha hagut algo estrany, hi ha un tema de velocitat també, potser doncs, volem potser aquestes vies amb el seu envelliment, perquè, claro, les estructures, les cases, tot, han de tenir un envelliment, diguéssim, harmoniós, i un envelliment que està seguit per un manteniment, no? I aquest manteniment, tot això està protocolaritzat, tot això està, vull dir, no, som llatins, no ho fem, home, no, hi ha unes normatives que respecten, entenc jo, no? Ara, a veure, la investigació està buscant a veure què ha passat exactament i tal, però és el que hi havia unes vibracions, no ho sé, hi ha, a vegades hi ha problemes de dilatacions a les vies, les dilatacions pues, et creen d'això, i si el tren va a 300 per hora, jo he anat amb l'AVE a 300 per hora, m'ho marca ja, no? I Déu-n'hi-do, i a vegades pues, hi ha llocs que obligatòriament o de forma puntual baixen la velocitat per lo que sigui, perquè no ho sé, i això són protocols que hi ha, no? I és veritat que hi ha avisos que et diuen hi ha un problema, però clar, aquest de Gelida és el que li va caure al moment de passar, fins i tot un tros de muro li va caure sobre.
Sí, sí,
llavors sobre, o sigui, ja estava passant.
Una fatalitat. No?
I això, clar, evidentment el risc zero no existeix, no hi és. Ara, evidentment, jo confio que els investigadors, que també són gent, enginyers, són especialistes, són gent que estan buscaran a veure què passa, i s'ha de millorar, sí o sí.
Sí.
Com dieu, el risc zero no ha passat. Deia això perquè hi ha hagut casos anteriors que en realitzacions d'obra, doncs per fer un cert frau s'ha estalviat en certes coses i després hi ha hagut conseqüències. Desitgem que no sigui així, perquè si no, Déu-n'hi-do l'escàndol. Ara, en comparativa, per exemple, en enquitrenament de carreteres, com deia el Josep Maria, dius, la via s'ha fet nova, ha costat 700 i pico milions, prevista per tants anys d'ús i tants passos, dius, quan fas l'enquitrenament d'una carretera també saps que és per tants anys i per tant sabem que, agafo un cas concret, entre la Seu i Puigcerdà s'ha enquitrenat, ara sembla un carrer de Montreal, dius, i la quantitat de neu que cau aquí i a Canadà no és la mateixa, però perquè segurament no s'ha fet de la millor manera, volent doncs, fer un estalvi de material o de manera de procedir.
Sí, de gruixos, de barreges, de jo què sé. De totes maneres, el que s'ha de fer és un manteniment i unes inspeccions periòdiques amb tots aquests llocs, perquè si no, pues passa el que passa, no? Si hi ha alguna fissura amb el raïl o el que sigui, pues clar, això s'ha de mirar. Jo crec que hi ha mecanismes per això, no?
Bueno, veurem una miqueta que han sortit d'aquesta investigació i malauradament doncs, aquestes 43 persones que han traspassat d'aquest accident aquí malauradament no, i a les famílies es troben a faltar i amics també. Parlant d'inversions i pressupostos, bé, avui sessió de Consell sobre el pressupost, ja s'ha anunciat un superàvit de 60 milions perquè el PIB està més alt del que s'esperava. El que sí entra aquest superàvit i després les conseqüències, diguem, a nivell del reflex a la ciutadania, hi ha un, no diguem que hi ha un desequilibri, però no forçosament aquesta bonança es repercuteix també al dia a dia per moltes persones.
No, clar. A veure, és que no té res que veure una cosa amb l'altra, no? I això depèn de les persones, no? Però jo el que veig és que hi ha persones que, per exemple, empresaris que treballen 14, 15, 16 hores i empleats que en treballen 4.
A veure,
i llavors això també repercuteix a la butxaca de cadascun. Evidentment que la inflació, el cost de la vida, no sé què, no sé quantos, molts gastos que potser algú pues, es podrien estalviar, però, bueno, és veritat, però vull dir que la cultura de l'esforç, jo recordo la meva mare, quan teníem la casa, quan fèiem de pagès, la meva mare anava a treballar als hotels i nosaltres de petits anàvem a treballar, als 14, als 16 anys, estàvem treballant. Això avui dia no es fa. Clar, tota la joventut, molts dels jovens que jo conec, per exemple, viuen a costa dels pares o dels avis. Home, aquí o petxuguem tots o si no, saps? Però vull dir, és veritat, i no és un problema d'Andorra, és un problema inclús a nivell europeu, almenys, però la riquesa potser no es reparteix, jo crec que això potser també s'hauria de mirar, no es reparteix com s'hauria de repartir perquè tothom tingués una altra possibilitat de viure millor, no? Però que cal avui dia, el que no s'esforça evidentment no té res,
Bueno, el que sí que està clar, que quan es diu que l'economia va bé, estem parlant de macroeconomia. La macroeconomia és una disciplina de l'economia, però s'assembla molt poc a l'economia
real,
domèstica, no? I és difícil traslladar la macroeconomia a l'economia domèstica de forma, diguéssim, clara, no? Nosaltres, pues, claro, hi ha tants casos com persones hi ha tantes famílies com famílies hi ha. Entonces, és un tema també de repartiment de la riquesa i, exacte, clar, diguéssim, la teoria socialista, diguéssim, pura, és això, repartir aquesta riquesa a través dels impostos. No? I llavors això, tu llegeixes, per exemple, que les grans fons d'inversió que hi ha, BlackRock, Vanguard, etcètera, pues estan en aquest moment al tope. Estan, que els surten els diners per les orelles. I si aquesta gent, Vanguard, no s'han de criminalitzar, perquè són fons d'inversió que alimenten l'economia en general i aporten, fan inversions en diferents llocs. Després, potser sí que s'hauria de mirar, no sé si exactament els estats ho miren molt a fons, d'aquestes inversions que fan, aquests fons d'inversió tan importants, vagin una mica al repartiment. Ja no dic de repartir diners a tothom, no, d'invertir en els llocs adequats perquè funcioni l'economia domèstica. No sé si m'explico, és molt teòric.
Però és que és la realitat.
És que és així. Perquè
és el que deia, el repartiment jo crec que no està ajustat com hauria d'estar. Mira, els bancs mai havien guanyat tant com ara. No parlo d'Andorra, Vull dir,
sí, bueno.
Andorra també, però bueno, fora, imagina't.
Fons d'inversió per dir alguna cosa, però amb grans
les
empreses,
les companyies elèctriques, tampoc parlo d'Andorra, O sigui, les companyies elèctriques, fixa't tu, a Espanya, bueno, van com un coet, I escolta, pues tot això, primera, no es tradueix a les inversions que haurien de fer, amb els beneficis que tenen, i no es tradueix amb un sistema de repartiment que arribés al gran gruix de la població.
Sí, perquè, per exemple, aquí a Andorra he llegit que de parats n'hi ha pocs. 100 i pico, sembla que hi havia, 100 i escaig.
Encara n'hi ha massa.
Però vull dir que és poquet, és molt poc. Encara n'hi ha massa,
però hi ha molts d'aquests parats que no haurien d'estar a la cartera de l'atur.
Molts no estan...
Perquè tenen patologies d'un tipus o de l'altre que no haurien d'estar allà.
Però és per això que, si hi ha pocs parats vol dir que hi ha feina. Si hi ha feina, hi ha un... hi ha un creixement, diguéssim. Després també hi ha un tema important amb aquest Andorra, que els sindicats estan, diuen algunes coses que jo personalment no estic d'acord, uns salaris base molt alts que això mataria moltes empreses, però, per exemple, el tema de l'IPC, ja s'està barallant a govern de, claro, què fa? Els funcionaris automàticament els apliquen l'IPC, però no és obligatori a les empreses de pujar l'IPC. Jo penso que és ètic, ja no dic legal, ètic, de que les empreses pugin l'IPC cada any. Jo penso que és ètic. Una altra cosa és que, clar, l'ètic no és obligatori, però tot això calenta l'economia. Perquè el diner a la butxaca d'un assalariat calenta l'economia, compres coses, fas, actues, i tot això mou el sistema, no? Llavors, jo penso que una de les coses importants que caldria fer, a més estem parlant del 2,7% aquest any, que sigui obligatori de pujar l'IPC a les empreses, jo penso que menys. Què menys, francament? No sóc socialista,
socialista. Jo també, i està bé, jo també estic d'acord, i està bé, el salari mínim, els que cobren el salari mínim, d'augmentar-los el doble de l'IPC, perquè he vist com està tot, i després aquí tenim un problema greu.
Però si el salari base s'augmenta el doble de l'IPC, que està bé, que està bé, ho aplaudeixo, però el salari que està una mica per sobre del salari mínim no se li augmenta,
estàs penalitzant
per la baixa, diguéssim, la graella salarial general. Això s'ha de mirar en perspectiva, en panoràmica, no pots mirar només, perquè és veritat que... Mira, hi ha un matemàtic molt, molt, molt bo, jubilat, de la Universitat d'Andorra, que va demostrar que els augments que hi ha per trams són totalment injustos, perquè, claro, el que està per sobre d'aquest tram i l'atrapa l'altre. I, ostres, tot això s'ha de mirar amb una panoràmica i una perspectiva àmplia. I, bueno, en fi.
Que sí.
Ja sabem...
I després això ho tenim amb el problema agreujat de l'habitatge.
Sí. Ja sabem que un empresari diu als seus obrers: jo pago massa i vosaltres cobreu poc. Llavors hi ha una cosa que es diu mercat, que no es presenta a les eleccions, però existeix, que anivella una mica tot. I quan no es pot anivellar bé a través de mercat, ha de ser l'Estat, arbitràriament, que actuï, independentment del tipus d'Estat que sigui. Però el mercat, que he dit, que n'hi ha que es queixen de com el mercat no té que manar, perquè no es presenta a les eleccions, però... Ho sento, el mercat és el que diu. Miri, vostè ha de guanyar tant perquè se relleu amb aquesta empresa, perquè hi ha una demanda, etcètera. Llavors, l'empresari diu: jo pago massa i vosaltres cobreu poc. Llavors, és el mercat que ha d'anivellar.
Home, tu te'n recordaràs, Eduard, de que a l'època, als anys 70 i 80, per exemple, escolta, les empreses prenien els treballadors els uns dels altres, les empreses de la construcció, sobretot, i guanyaven en aquell moment un milió de peles, un paleta, un milió 200, un milió 300, un paleta al mes.
I espera't.
Això sí, fent les hores que siguin, però l'empresa del costat de: escolta, hòstia, jo tinc que fer aquesta obra i no tinc obrers, tu. Nois, busco obrers a tant l'hora. O a tant de salari.
Sí,
hi havia, o a tant al metro.
Hi havia una borsa,
el que no pagava no triomfava.
I espera't, perquè els oficis aquests, els bons oficis de lampista, electricista, paleta i tal, s'estan perdent, ja no existeix el bon ofici. Llavors tot això minve, diguéssim, el creixement el progrés.
No, i ara aquesta mobilitat que hi ha de treballadors que venen de lluny i de l'altre continent, doncs clar, doncs fan abaratir el salari, no? I això és dolent.
I el nivell del producte.
I el nivell del producte, sí, la qualitat del servei.
Sí.
Bé, veurem una miqueta doncs, tot aquest anivellament i aquesta percepció de la ciutadania entre doncs, aquesta bonança econòmica del país i aquests resultats i doncs, com es reflecteix en el seu dia a dia, però serà molt difícil que s'entengui a vegades i que s'accepti. Eduard López-Mirmi, moltes gràcies per haver vingut avui.
Un plaer, com sempre.
Et dic fins la propera. Joan Maria Camp, també moltes gràcies per haver vingut
gràcies,
avui.
Gràcies a vosaltres. Fixa't tu que hem donat receptes que ens diuen que som liberals, evidentment, però hem donat receptes que són reals i que són oportunes en aquest moment de l'economia.
Doncs sí, nosaltres ens tornem a trobar demà per a la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.